Hola, Arnau Tordera, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Jordi Basté.
Fa molta il·lusió que avui parlem de Nadales, estimat Arnau, perquè... Me l'has explicat molt bé avui, molt bé, el secret de l'èxit de tu mateix, Arnau.
Home, doncs procuraré fer-ho tan bé com sé.
Com sempre, com sempre.
Doncs sí, aprofitaré aquest especial de Nadales que fem avui per analitzar el secret de l'èxit, abans ho deies, d'una de les Nadales més reeixides dels últims temps. I tot i que deies que probablement dels últims 20 anys, el cert és que la peça pràcticament ja en té 30.
Som-hi.
For Christmas is You, de Mariah Carey, publicada el 1994. És segurament la Nadala contemporània de més èxit i amb més repercussió i acceptació social. Un senzill que enguany ha assolit els 10 milions de vendes i que acumula 1.000 milions de reproduccions a Spotify. Unes xifres que l'han convertit en una peça indispensable per a qualsevol banda sonora nadalenca. La idea de publicar un disc de cançons de Nadal va ser de la seva discogràfica i el cert és que en el moment de concebre-ho tot plegat no estava clar que pogués ser un èxit. No hi havia precedents d'un disc de Nadales d'un artista que en aquell moment estigués començant a despuntar i això era un risc. Però, tot i aquesta incertesa, Mariah Carey i el compositor Walter Afanasieff van acceptar el repte i l'èxit va ser incontestable. Una curiositat de la peça, i de fet de tot el disc anomenat Merry Christmas, és que va ser concebut i enregistrat a ple estiu de l'any 94. Per tal d'envoltar-se de l'esperit nadalenc que necessitaven i aconseguir la inspiració, van guarnir tota la casa i l'estudi amb ornaments nadalencs que van donar els seus fruits. Segons expliquen, la cançó la van escriure en poc més d'un quart d'hora. Estudi de camp de totes les Nadales que han existit al llarg de la història, podríem concloure que no hi ha cap element musical que pugui determinar de manera inqüestionable que una peça és una Nadala. I per això se n'han fet absolutament amb tots els estils musicals possibles. Però, en canvi, una peculiaritat indispensable per poder considerar que una peça musical és una Nadala és que la seva lletra faci referència de manera més o menys explícita a les festes de Nadal o en aquest context que engloba els mesos hivernals. Aquesta peça, per descomptat, no és una excepció. I tot i que per la seva procedència i el seu ús potser associem la cançó al consumisme estatunidenc i a la ferotge homogeneïtzació d'aquestes festes, el cert és que la lletra de la peça podria considerar-se un manifest antimaterialista. La lletra de la cançó s'allunya de conceptes que ens aturen durant aquestes dates, compres compulsives, consum desorbitat, regals innecessaris, i en canvi potencia el vessant més humà i familiar de les festes. Aquí, l'únic desig que té la protagonista és compartir el Nadal amb la persona que estima. Tot el que vol per Nadal és simplement o justament això. I potser és un recurs temàtic que podríem considerar infantil o frívol, fins i tot, però tenint en compte que ha recaptat més de 70 milions de dòlars en drets d'autor, la seva efectivitat és inqüestionable. Abans deia que es pot escriure una Nadala a partir de qualsevol estil musical, però hi ha clixés i recursos que són recurrents a les composicions d'aquest tipus de gènere i que ens ajuden de manera pràcticament inconscient a situar-nos en el context acústic nadalenc. I això passa perquè històricament els compositors han utilitzat de manera reiterada alguns instruments concrets pels arranjaments de peces nadalenques fins que aquest vincle ha esdevingut un vincle canònic. Descobrim quins recursos instrumentals utilitza la cançó per explicar-nos tímbricament que estem escoltant música de Nadal. D'aquest instrument n'hem parlat diverses vegades, és el glockenspiel o la lira campana. És una espècie de xilòfon de metall de mida molt reduïda que té una sonoritat molt aguda i que es trasllada a la imatge de l'espurneig de les estrelles. S'utilitza per resseguir melodies o com a element ornamental, com les boles brillants d'un arbre de Nadal. Tindrem ocasió de sentir-lo just a la introducció de la peça. I de la mateixa manera que sentim aquestes campanes diminutes, també tindrem la sonoritat singular de les campanes convencionals. La utilització de les campanes com a recurs tímbric, tot i que no és exclusiu d'aquest gènere, també contextualitza molt bé la sonoritat nadalenca. I això s'explica naturalment per la vinculació històrica d'aquestes festes amb la litúrgia eclesiàstica i l'essència cerimonial de la celebració. En la música moderna i també en la de tradició simfònica no s'utilitzen campanes gegantines d'església per aconseguir aquest so, sinó que el que es toca són campanes tubulars. Són uns tubs cilíndrics de metall que, en ser colpejats, emeten un so molt semblant al de les campanes tradicionals. I finalment, el tercer instrument de percussió que hi trobarem i que ens connecta amb l'imaginari nadalenc són els cascavells. Això és el passeig en trineu de Leroy Anderson, el compositor de la sintonia del Secret de l'Èxit, i que ja vam analitzar algun altre hivern. I és que el fet que els cascavells s'hagin associat tradicionalment al so nadalenc té una explicació històrica ben curiosa. Els cavalls que estiraven els trineus per la neu portaven un seguit de cascavells a les seves regnes, de manera que quan es movien feien dringar els cascavells i podien advertir acústicament a qualsevol que estigués a prop que s'estaven aproximant. Així que un objecte que va ser ideat per una qüestió estrictament funcional ha acabat esdevenint un instrument musical. Els cascavells sonaran en tot moment a la cançó com un element més de la base rítmica de la peça. Una base rítmica que està composta a ritme de boogie-boogie. I, de fet, aquest és un dels elements clau de l'èxit de la cançó. El fet que musicalment ens presenti un Nadal animat, divertit, amb ritme i amb un entusiasme desbordant. Com a curiositat musical, heu de saber que tots els instruments que sentireu a la cançó han estat programats. És a dir, que no hi ha cap intèrpret que hagi tocat la bateria o el baix, per exemple, sinó que s'han escrit directament utilitzant un programari musical que ho interpreta de manera, podríem dir, artificial. Però allò que sí que va interpretar una persona, i de manera magistral, a més, és la part vocal de la peça. Mariah Carey ens oferirà un desplegament complet dels seus recursos vocals, on hi destaca especialment el virtuosisme de l'ornament. Té una gran capacitat per aportar petites micromelodies que adornen la línia melòdica principal, fent-la més vistosa i exuberant. També és força notable el rang vocal que abasta la peça, i és que utilitza tant la tessitura greu de la veu femenina com el registre estratosfèric. Descobrim ara com Mariah Carey ens ofereix la seva pròpia versió musical del Nadal. Sentirem en primer lloc una introducció molt lenta i pausada que ens situa més aviat en el context d'una Nadala simfònica i més tradicional, per tant, i després, de manera sobtada, canviarem diametralment d'estil portant la cançó al terreny de la música moderna. Escoltem-ho. Comença justament amb la lira campana que interpreta la melodia principal de la peça, de moment molt minimalista, i comença la introducció que té aquest caràcter simfònic. A cada cop musical hi sona una campana de fons. I Mariah Carey va presentant-nos la melodia, molt ornamentada vocalment. Aquí tindrem un arpegi ascendent de piano. Un ritardando general, i tot es prepara pel canvi de ritme i d'estil, i serà justament on apareixeran els cascavells. Break de bateria i comença el ritme de rock and roll o boogie-boogie. La melodia vocal és la mateixa que ens ha exposat a l'inici, però ara té un caràcter totalment diferent. Apareixen cors en segon terme que fan moltes aparicions al llarg del tema. Va insistint en el lema antimaterialista, no li importen els regals. De tant en tant també hi ha detalls de campanes de fons, i és important considerar que la melodia vocal d'aquesta peça fa un arc musical molt interessant que recorre al llarg de tota l'estrofa, i sobretot la frase final amb la qual conclou aquesta part, que és justament el títol de la cançó. Tenim un turnaround a través de l'harmonia, break de bateria, i tornem a engegar amb la mateixa estructura. Continua insistint en aquesta idea, l'únic que desitja per Nadal és estar amb aquesta persona que estima. I recordeu que tota la base instrumental va estar programada i que no va haver-hi cap músic que la va interpretar. Fa 30 anys això no era gaire habitual, però avui en dia la immensa majoria de música popular utilitza aquest tipus de recursos de producció. Tenim el mateix material melòdic que abans i, per tant, ho acabarem de la mateixa manera. Tindrem un cop més el tancament amb la frase que dona nom a la peça, ara cantada força més enèrgicament. I arribem a una nova part contrastant que fins ara no se'ns ha exposat. Està escrit en tonalitat menor i fa un petit retrat d'una escena nadalenca amb llums il·luminant els carrers i els somriures dels nens. Els cors acompanyen de fons fent uns us típics d'aquest estil musical i a partir d'aquí va fent tota una conducció de l'harmonia per tornar-nos a portar, sense que ens n'adonem, al tema principal de la cançó. I el tenim ara més adornat amb campanes. Al llarg de la cançó, la intensitat de la veu i dels cors ha anat augmentant i a partir d'aquí realment això és un torrent desbocat d'energia. Ens acostem a poc a la coda de la peça i aquí tindrem una petita dilatació abans de la conclusió. Amb aquest agut, a partir d'aquí això és una festa del desplegament vocal. Els cors segueixen cantant de manera enèrgica i ella va fent aquests frasejos vocals virtuosos i exuberants. La cançó culmina abaixant el volum lentament. Una Nadala que ens oferia una versió festiva i amorosa de les festes nadalenques. Un nou paradigma d'aquest gènere musical que ja ha esdevingut tot un clàssic contemporani.
Vint minuts i les 12. Mestre, fins la setmana que ve. Una abraçada, Arnau.
Una abraçada, que vagi bé.